Pardons. I tothom se'n fot de mi. I tothom se'n fot de mi. I tothom se'n fot de mi. I no marxa, no calla...
Vinga, va, d'un Miquel a un altre Miquel. Aquí amb nosaltres tenim en Miquel Costa, que ens porta aquest espai de pensament, de filosofia, en aquest cas... amb aquest tema, el cap ple de pardals, que sí, està bé anar pel món amb el cap ben alt, Miquel, molt bon dia.
Sí, ben alt, ben alt.
Ben alt i dient-ho, no?, ben fort, tinc el cap ple de pardals,
sí,
i què passa?
Anar ben empardalat pel món, no?
Sí. Això, I què passa?
No? I què, no? I què?
És com, fins i tot, un s'ha sentit privilegiat de tenir tants pardals al cap,
sí,
no?
Sí, home, ja, a part jo, que m'agrada molt els pardals. I...
Mira, t'ho anava a comentar, qui et segueixi per Instagram pot veure, com que, pot veure doncs, les imatges, doncs, aquest abeurador que tens a casa,
sí.
I tots els pardals, l'altre dia vaig veure un pit roig,
sí,
un
sí,
pit roig, clarament es veia molt bé,
sí.
perquè tenia el pit roig a l'ocell, sí. I que s'acosten a veure a ser veurador que tens, que no sé si l'has ficat doncs, exprofessor per això, perquè els ocells
sí, vagin,
perquè els pardals s'hi vagin acostant.
Sí, sempre m'ha agradat mirar a veure els pardals i molta gent que li agraden els pardals es té engaviats, però la millor forma és posar un abeurador, o menjar també, pots posar-hi restes de menjar i venen no només pardals, tot tipus de bitxos.
Allà ho tens allà al bosc, allà sí. A vora casa teva, sí, sí. I suposo doncs, que primer doncs, en va venir un dia i després
sí,
ara ja,
sí.
Ja s'ho coneixen.
Sí, ara ja, més, ja han agafat confiança, venen
és
a despertar-me.
És el lloc de moda, no?
Sí, sí. Sí.
És el lloc de moda al monestir, no?
Foten una festa brutal, a vegades. Tenc que sortir a vegades a engegar-los perquè em desperten els matins, vull dir que, imagina't.
Bueno, si no fas una denúncia anònima,
sí.
I ja està. Vinga, va, de què parlarem avui, Miquel?
Va, avui intentarem donar-li capgirar la truita aquesta que han vengut cuinant des d'aquesta secció i des de tant de temps, de que aquesta idea no, concebuda, establerta, de que el món va cada dia pitjor.
Mm.
I avui he buscat dades i he buscat alguns pensadors, alguns historiadors teòrics, que diuen tot el contrari. Diuen que més enllà de la percepció que puguem tenir, que està fonamentada en moltes coses, en realitat, si mirem amb grans dades, amb macrodades mundials, hi ha molts aspectes que van millor que mai, uh-huh. O que en aquest darrer segle, i sobretot en aquest segle XXI, han millorat més que mai. Per tant, avui serem optimistes. No sé si tu ets optimista o ets pessimista, però avui és una secció per optimistes.
Encara no ho tinc clar. Si sóc optimista o pessimista.
T'ho pregunto d'una altra forma. Tu pensaves que eliminaríem a l'Inter o no?
Jo soc molt... Tampoc ho tenia clar.
Ai, ets un indecís.
Soc un caga dubtes.
Ets un caga dubtes.
Doncs sí, doncs, molt interessant això que m'ho expliques, perquè amb les dades doncs, potser mos canvia la perspectiva. Endavant.
Sí. Mira, he buscat una sèrie de dades basades... a dades objectives, no he anat a mirar qualsevol cosa, basades en dades de l'ONU, de la OCDE, de l'OMS o de la UNICEF, que diuen coses interessants. Per exemple, en termes d'esperança de vida, no? L'esperança de vida és un factor clau. Sempre volem viure més anys i és un aspecte que ha millorat moltíssim. L'any 1900, començant el segle XX, l'esperança de vida al món era de 32 anys. Evidentment, no, hi havia gent que passava d'aquests 32, però també n'hi havia molta que no hi arribava. 32 anys, en sí. Plena joventut.
No, això és molt interessant perquè quan mirem les biografies de grans escriptors, grans músics i tal, veiem com neixen famílies de 15 fills,
exacte, sí.
8 dels quals van morir.
Exacte, sí, sí.
Un 8 dels quals van morir en el primer any, segon any. Aquí.
Sí.
Això baixa molt doncs, la mitjana.
Clar, baixa moltíssim. És a dir, com que són macrodades, dades del món, és evident que fent una mirada més específica per països veuríem coses més interessants, no? Però fem una mirada ampla...
32 anys només.
Això, 32 anys era l'esperança de vida mitjana a començaments del segle XX. El 2024, la mitjana mundial d'esperança de vida, 72 anys.
72 anys, i si miréssim només el món occidental...
I si miréssim només el món occidental i països del nord, supera els 80 anys. La mitjana, eh? Evidentment, tenim, i això ho podem veure aquí mateix a Formentera, no? Que hi ha moltes persones que passen sobradament els 90 anys o inclús més, no? Quan abans era impensable, no? Mira, més dades sobre la pobresa. Dades d'allò que se'n diu pobresa extrema. Uh-huh. El 1990, fa 4 dies, en termes històrics, el 36% de la població del món vivia amb menys de d'un dòlar 90. És a dir, amb molt poc. Estem parlant del 90, eh? 36% de la població que vivia amb menys d'un euro 90. El 2019, aquestes persones que viuen amb menys d'un euro 90 són menys del 8%. Per tant, ha baixat un 28% aquesta pobresa extrema basada només en aquest aspecte, no? En els sous que tens per viure cada dia. Tot i que sí que és cert que la Covid va incrementar aquestes dades i ara mateix no tinc dades, però vaja, sí que ha baixat també moltíssim en aquests darrers anys les persones que viuen en aquest marge de pobresa extrema, no? Sobre l'accés a l'educació. El 1900, tornem a principis del segle XX, menys del 20% del món, de la gent del món, sabia llegir i escriure. Menys d'un 20%. Avui en dia, més del 86% de la població mundial sap llegir i escriure. Una altra cosa és que ho facin bé, malament, o no ho facin mai. Però l'alfabetització ha arribat a més del 86% de la població mundial. I aquí tornem al mateix. Si miréssim països més avançats, pràcticament és el 100%. No? Mortalitat infantil, allò que parlàvem abans. El 1950, en ple segle XX, morien 14 de cada 100 infants abans de 5 anys. És a dir, un 14% morien sense arribar als 5 anys. Avui en dia, la taxa és de menys del 4% d'infants que moren abans de 5 anys.
I això a tot el món, eh?
Això a tot el món. Estem parlant de macrodades mundials, que és el que et deia, evidentment, s'hauria d'anar a mirar com a mínim persones, eh? Però hem fet aquesta macromirada, perquè és una mica el que intentàvem, no? Que una cosa és analitzar les coses específiques, com parlàvem l'altre dia, no? Sobre el progrés, que no és lineal, que hi ha coses que empitjoren molt, que altres que baixen, però quan amplies la mirada, veus que realment la línia, encara que no sigui una línia, és moltes coses millora, no? Uh-huh. Un altre aspecte, qüestions de violència, no? Morts violentes. En el segle XX, que va ser un dels segles més brutals, vam tenir dos grans guerres i molts altres conflictes armats que van causar moltíssimes morts, però si veiem que durant la Segona Guerra Mundial, entre el 39 i el 45, es registraven uns 300 morts per cada 100.000 habitants, 300 morts per cada 100.000 habitants a nivell mundial. Durant els anys 90, aquesta xifra va baixar a uns 30 per cada 100.000 habitants, o sigui, de 300 a 30. I actualment, avui en dia, és una taxa inferior a un mort per cada 100.000 habitants. És a dir, d'aquells 300 per cada 100, de meitat de segle, hem passat a l'actualitat a un mort per cada 100 habitants.
Per cada 100.000.
Sí, exacte, per cada 100.000. En qüestió de democràcia i drets, també s'ha millorat, si bé no tant, eh? I veiem que hi ha retrocessos darrerament. Sí que és una línia que fluctua més que d'altres, no? Però també és cert que a meitat del segle passat la majoria del món, més d'un 60%, vivia sota règims colonials, autoritaris, dictatorials. I avui en dia, més del 60% de la població del món viu en sistemes on hi ha sufragi universal, on hi ha algun tipus de democràcia, no? Tot i que ja dic, aquestes sí que són dades que darrerament podria mostrar una certa tendència que hi hagi, bé, el que hem dit moltes vegades, no? com una certa tendència cap a anar a buscar règims més autoritaris, no? Però són dades molt clares, no? Són dades en qüestions molt claus, en esperança de vida, en accés a l'educació, que mostren que realment bé, hi ha una certa millora, no? Tot i que siga amb pujades i baixades. I llavors he trobat també alguns pensadors, alguns historiadors, teòrics, que s'abonen en aquesta tendència de dir, un moment, una cosa és la percepció i l'altra és anar a mirar xifres objectives, no? que és el que dèiem sempre que hi ha que fer, que no hi ha que deixar-se portar per allò que pensam sense... No? Mira, per exemple, tenim un tal Steven Pinker, un canadenc que va néixer el 54, i que és psicòleg cognitiu i professor de Harvard, que té moltíssimes teories on argumenta que tot això que dèiem, no? Que tot i aquesta, que hi ha una percepció generalitzada de decadència, però que les dades mostren que la violència ha disminuït i que la qualitat de vida ha millorat. I ho ha fet gràcies, segons ell, a tres factors. Gràcies a la raó, gràcies a la ciència i gràcies en els valors de la il·lustració, no? Que en parlàvem també l'altre dia. Té algunes, he triat algunes frases destacades seues d'aquest psicòleg canadenc, de Steven Pinker. Per exemple, mira, ell diu: les notícies són una màquina per generar sentiments d'alarma i desesperança, però el món real pot estar millorant a poc sense que ens estem adonant. És a dir, que una cosa és la percepció i l'altra és la realitat. I també diu, una cosa que vam parlar l'altre dia, el progrés no és automàtic, però sí que és real. Ens movem cap a un món amb menys fam, menys guerra, més drets i més dignitat. Vaja, un optimista. Tenim també Hans Rosling, que és un suec, que va morir fa pocs anys, el 2017. Ell era metge, estadista i professor de salut pública, amb moltíssimes obres també on s'abonava aquestes teories sobre la millora global del món, no? Com a teoria principal, ell sostenia que aquesta percepció negativa que tenim en general del món es deu a biaixos cognitius i a una manca de coneixement sobre dades reals, no? Això que estem fent avui. I ell proposava que el concepte de possibilisme, aquest concepte de possibilisme bàsicament implicava una visió basada en fets i anant a buscar les possibilitats reals de millora. No? Anar a buscar per on realment es pot millorar aquest possibilisme. No? I deia, per exemple, coses com que les coses poden ser dolentes i al mateix temps estar millorant. Això és interessant, perquè a vegades no és o una cosa o l'altra, sinó que són les dues a la vegada. No? I pot haver moltes coses dolentes i, en canvi, aquestes fluctuacions, en realitat, si ho mires, estan millorant, o amb algunes estan millorant i amb altres no, vull dir que no és tot tan lineal. No? I llavors també una frase divertida, es veu que a part de molts coneixements també tenia sentit de l'humor, deia: formar la teva visió del món basant-te en els mitjans de comunicació, sí, és com formar la teva opinió sobre mi mirant només una foto del meu peu. Però té raó, no? Vull dir, els mitjans de comunicació, estic ara en un mitjà de comunicació, per tant aniré ensenyant el que dic, però sí que és veritat que a veure, successos passen, però potser són més notícia algunes coses, algunes catàstrofes, que no la realitat. Vull dir que no és una mirada estrictament real d'allò que està passant, és d'algunes coses que passen i que són notícia, no? I que ja saben que, evidentment, moltes vegades les notícies ens mostren com un panorama desastrós quan hi ha altres coses que no són desastroses, simplement perquè no són notícia, no surten, no? Roger Bregman, holandès, molt jove, historiador i assagista. Va escriure una obra el 2014 que es diu, que m'agrada molt aquest títol, Utopia per a realistes. Està bé, no?, jugar amb aquesta contradicció. Bregman, com a teories principals, ell defensa que, que les persones són essencialment bones, no sé de què et sona això, i que moltes de les nostres institucions es basen en una visió massa pessimista de la naturalesa humana, no? D'aquest concepte russonià, no? De que som és bo per naturalesa. Mm-hmm. I ell proposa idees que les podríem associar segurament a Podemos, no? Ell proposa una renda bàsica universal i proposa una jornada laboral més curta com a dos passos molt importants cap a una societat més justa i més feliç. Mm-hmm. Mm? Té algunes frases també destacades. Ell diu, el veritable problema de la nostra època és que no podem imaginar res millor. I també diu, les grans fites de la civilització sempre han tingut un toc d'utopia al principi. Per tant, és un pro-utopia, no? Uh-huh. I mira, per acabar aquesta relació de pensadors, un que el coneix tothom i que té la gran virtut d'haver escrit bestsellers d'història, un israelià, que segurament tots que va escriure Sapiens, Homo Deus i algunes altres obres, que no és altra que Yuval Noah Harari, no sé si ho pronuncio bé, però tothom el coneix, no? I a més, també és un home molt jove, va néixer als 76, i, bueno, tots el coneixem, no? Aquestes grans obres que han apropat la història sobre l'home a moltíssima gent, no? I ell explora aquesta història, aquest futur de la humanitat, destacant les revolucions cognitives, agrícola, la científica, que diu que aquestes revolucions han anat marcant la nostra espècie, no? I adverteix sobre els reptes futurs, els reptes d'intel·ligència artificial, de biotecnologia, i també sobre els avanços significatius que hem aconseguit, i posa molt d'èmfasis, no? I té algunes frases, en té moltes, no? Però perquè tenia aquesta capacitat de dir coses d'una manera interessant. N'he tret algunes. Ell, per exemple, diu, la història humana no és una lluita entre la raó i l'emoció, sinó entre els mites i les dades. Mm. Els mites entesos com a idees no fonamentades, no? Mm. Diu també, la majoria de les persones viuen en una doble realitat. La realitat objectiva de rius, arbres i lleons i la realitat imaginada de déus, nacions i empreses. També estableix aquesta dicotomia grega, no? Del món de les idees i de la realitat. I en té una altra que també és colpidora, que diu, durant mil·lennis la fam era una constant. En canvi, avui moren més persones per obesitat que per fam.
En veritat.
Que aquesta també és feridora, no? Vull dir que és una dada d'aquestes que et queden gravades. Per tant, tenim dades objectives que diuen que tot va millor, en general, amb aquesta macromirada, i tenim pensadors que també abonen aquesta idea, no? I és cert que moltes vegades caim en aquesta cosa de ser pessimistes o de dibuixar un futur apocalíptic, perquè d'alguna forma sembla que això ens faci més intel·ligents, no? Sembla que som més espavilats si mostrem una visió pessimista a les coses i si veiem on estan els problemes, si som crítics, que no, si ho veiem tot bé i som més feliços, que semblen com més innocents, no? menys crítics. No? I aquesta percepció ja és. No? I després també hi ha una altra cosa. Des dels temps que coneixem i que s'han recollit de coses que es deien d'una generació a una altra, i ho feien, per exemple, molt els grecs, i ho han fet totes les altres civilitzacions, les generacions actuals despotriquen de ses anteriors, o sigui, de ses noves. Ses antigues generacions despotriquen de ses noves. Els abuelos despotriquen de ses generacions dels nets. Diuen contínuament, però tots, no ho feien només aquí, ho feien ja els grecs, o ho feien sempre, que els joves ja no són allò que eren, no? Per tant, tenim allà reptes, és veritat, això no treu que no hi hagi moltíssimes coses que també ara podríem fer capgirar una altra vegada aquesta secció i apuntar cap a aquelles coses que ens fan ser pessimistes, però que en realitat tot depèn de l'angle que agafam, de la perspectiva des d'on miram les coses, o com deia aquell, del color del cristal de, a través de les que mires, no?
I de l'experiència personal de cadascú,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
O sigui, hi ha dos idees, dos conceptes de tot el que hem parlat, que bueno, se'n parla bastant últimament. Un és la nostàlgia, no? O sigui, hi ha tota una indústria de la nostàlgia que la gent al final intenta reivindicar, doncs, els estius, el poble, els anys 80, sense mòbils i tal, però tu no estàs reivindicant un món que era objectivament millor,
no,
sinó un món que tu vas ser feliç.
Exacte, sí, sí. És,
que tu vas passar bé, que tu ara recordes que tu has construït, és un constructe de memòria.
Sí, sí, no? Sí. Que a més, tries aquells aspectes de la joventut que t'agradaven, perquè n'hi havia molts altres que tendim a ignorar-los, no? Aquella memòria selectiva, no?
Hi ha tota una indústria de nostàlgia, per exemple, el moviment aquest d'odi al futbol modern, no? He sentit a grans periodistes de futbol, diu, no, és que jo en els anys 80 anava amb un camp de futbol, jo què sé, doncs, d'Espanya, i em rebentaven el cotxe.
Sí, sí, sí.
O sigui, avui en dia el futbol és una cosa que es pot disfrutar, perquè doncs ja van millorar tots els sistemes de seguretat, de tal qual, està tot molt més organitzat. O sigui, que tendim a polir el passat de totes les seves arestes.
Absolutament, per fer-lo digerible, i per això que dius, per aquest comerç nostàlgic, no?, que ens fa sentir millor, també. I això passa amb moltes persones, no?, troben aquestes coses a faltar simplement perquè eren joves, i a més les passaves a vegades canutes, o hi havia moltes mancances. Aquí a Formentera mateix, no?, que ho escoltes molt amb sus vells, quan la gent que té ara 80 i pico, 90 i pico, o inclús menys, ha viscut una infantesa i una joventut a Formentera molt pobra, pobra.
Sí, 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 sí.
I que, bé, també és normal que ara escoltin, depèn de quines coses, depèn de quines crítiques que faim cap a la Formentera, crítiques també, a veure, fonamentades, i que s'ha de ser crític, però que si ho mires objectivament, doncs això que dèiem, no?, que, home, la línia és la que és, i que, evidentment, abans hi havia el que hi havia, i ara, amb tots els problemes que hi ha, que n'hi ha, i de grossos, sí que hi ha hagut uns avanços que no es poden ignorar, tampoc. No?
Clar, jo penso en la joventut de Moabi, tu, i és que jo sempre em comparo amb ell, amb 20 anys al front, a la Guerra Civil, ferit, havent de treballar quan tenia 10 anys ja al camp, a l'era, tal qual, i encara hi ha gent que diu que té aquesta idea de l'utopia, no?, del camp, de viure sense res i tal.
Sí.
Doncs ves, però...
Sí.
Però jo quan em mori diré, no he anat a cap guerra, en un principi, de moment, no sé què...
Sí, ves però, que no haguem d'anar alguna,
però
vaja.
Sí, a fer el pas de la oca, però de moment no m'he hagut d'anar a cap guerra, no he passat fam, o sigui, si he tingut un apendicitis, no he mort, o sigui...
Exacte, o sigui, els avanços en la medicina són espectaculars, si ho mires fredament, no? Vull dir, i que són un factor d'aquests que ajuden en aquesta esperança de vida. És que et mories per qualsevol cosa, et constipaves i et podies morir. Vull dir, ara mateix, científicament, hi ha uns avanços espectaculars. Hi ha antivacunes, però és que les vacunes ens han salvat.
I una altra idea que molt interessant, que és la de la felicitat, que també ho has esmentat, que abans la gent, fa 100 anys, no, o fa 150 o 200 anys, no es preguntava si era feliç o no. Preocupava de sobreviure, no?
Exacte.
I avui en dia, doncs, en fi, pareix que és una pressió més, no?, que des de l'interior...
Aquest individualisme, també, no?, que t'obliga, que et agafa per escoll i et diu, has de ser feliç! Has de fer el que vulguis.
Lligant-ho amb aquesta frase que deies de Harari, no?, de dir, escolta, que hi ha una realitat que són els lleons, que és els arbres, que és, en fi, que les pomes no, en fi, s'han de recollir, tal, i un altre que és, doncs, això, no?, un país, una idea de país que mos fa feliç. No? Hi ha gent que li fa feliç la idea de país, de nació, no? Jo és que sóc molt català, o sóc molt espanyol, o sóc molt francès. Sí. Hi ha gent que li fa feliç, això, saps?
Sí,
o hi ha altres menes de mites i construccions.
Buscant maneres, com la religió, que també ho pot ser, no? Buscant constructes mentals que no són més que això,
al final. Identitats, no?
Identitats, que ens associam més enllà, no?, que és com una extensió del nostre cos, per buscar la felicitat fora.
I abans, doncs, en fi, no, és que...
És que no t'ho proposaves, és el que t'has dit.
Clar, fora de l'equació, havies de treballar i...
És molt important la percepció de les coses, perquè tu agafes la percepció depenent de molts factors, no, i el darrer és la realitat objectiva.
Però molt interessant això de, normalment, recordar que estem, malgrat doncs, aquestes tendències, a dir, primerament ens sentim, diríem, naturalment atrets per la morbositat a lo pitjor.
Sí.
No? I llavors, fins i tot els algoritmes ja ens presenten, doncs, bralles, violències, execucions...
Sí, exacte. No, i això que dèiem també dels mitjans de comunicació, que no és res en contra dels mitjans, però sí que és veritat que la finestra de la televisió, les xarxes socials, si t'hi aboques massa, realment és un continuat de desgràcies. I això arriba un moment que et fa pensar, hòstia, com està tot fet una merda. No
t'ha passat mai, Miquel, que tens amics fora d'Espanya i tal, doncs que hi ha una dana a València que ha afectat a unes localitats concretes de la comunitat valenciana i algú des de l'altre banda del món et diu, estàs bé?
Sí, clar, perquè és que la percepció que transmet és de totalitat, no? Quan potser només afecta el que tu dius. Sí, la percepció obeses a realitat.
Molt interessant, i sobretot aquesta idea, aquesta percepció versus realitat pel que fa doncs, al món d'avui, al món d'ahir, i si vivim pitjor o millor avui, si estem pitjor o millor avui, objectivament amb dades que no pas ahir. La resposta és, evidentment, que sí. Gràcies, Miquel.
Gràcies, Bernat.
Una altra cosa és que estigueu una miqueta, doncs, amb la condició humana, doncs cada cop estiguem una miqueta, sí, emperdalats de la mala manera.
Ara, a partir de la secció que ve, tornarem a ser crítics i a ser pessimistes amb tot, com toca, també.
Una volta més, doncs, fins aquí 15 dies, Miquel. Gràcies.
Gràcies.